El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres i tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Eloi Rovira, de Convergència, Sergio Blázquez, de Ciutadans, Roser Casamitjana, d'Iniciativa, Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més, i Pere Soler, del PSC. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Bon dia.
També tenim espai per als representants, en aquest cas, de la CUP i del Partit Popular, que si es volen sumar a aquesta tertúlia, doncs estaran benvinguts per tractar diversos temes d'actualitat. Un d'ells, la situació política a l'Estat. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha rebut l'encàrrec d'intentar formar govern. El candidat socialista ha assegurat que tant ell com el seu partit assumeixen aquesta responsabilitat i ha enviat un missatge a Podem i Ciutadans, sense citar-los, per construir una alternativa sense el PP, i els ha demanat que no construeixin nous fronts. Sánchez ha assenyalat quatre grans desafiaments, ha dit, als quals cal respondre en la propera legislatura: la falta d'oportunitats laborals, la desigualtat, la crisi de confiança dels ciutadans i la situació a Catalunya. Per lluitar en aquests quatre fronts, l'aspirant a la presidència del govern s'ha mostrat partidari de buscar solucions estenent, literalment, la mà a esquerra i a dreta. Pel que fa a la qüestió catalana, ha volgut deixar clar que el PSOE sempre defensarà la integritat d'Espanya i el respecte a la llei, però s'ha mostrat convençut que cal impulsar la reforma de la Constitució i avançar en l'Espanya federal. Hem fet un resum de com va quedar ahir en la situació política. Començarà aquest primer torn d'intervencions el representant del PSC, Pere Soler, tenint en compte doncs, que el seu partit germà doncs, té aquest encàrrec d'intentar formar govern.
Bé, home, em sembla que no ha estat pas una sorpresa després de la renúncia la primera vegada i després perquè el rei tampoc no li va demanar la segona, veient que tampoc no havia mogut fitxa durant tot aquest temps. El Pedro Sánchez jo crec que ha demostrat ser un polític pacient, és a dir, ell ha guardat els tempos, ha dit quan s'havien... com s'havien de fer les coses, engegar converses abans de que fos, li hagués demanat al rei doncs, formar govern, doncs, tampoc hagués estat no sé, molt transparent en aquest sentit, i per tant jo crec que la situació ha anat derivant cap a aquesta nova realitat, que és la primera vegada que ens passa a l'estat espanyol des de que hi ha democràcia, no? Que el partit que ha guanyat les eleccions no pot governar i que qui té l'encàrrec de fer govern és la segona força, i jo crec que això també és de destacar, no? És una altra realitat, noves formacions, nova fragmentació del Parlament, i per tant obliga a fer noves polítiques i noves accions. Jo crec que Pedro Sánchez ha demostrat també en el temps que porta la Secretaria General del PSOE doncs que es poden fer de moltes maneres les coses. Cert és que al començament ningú en donava un duro, així literalment ningú en donava un duro per ell, però això és que les primàries aquí a Sant Cugat i a Catalunya ell no va ser el guanyador, però sí que ha estat una persona que ha anat de menys a més, tot i rebent les pressions públiques i les pressions internes de com s'havien de fer les coses. Dic que això sí que és fer una manera diferent de fer política, nova. Ha de concertar, no de tancar-se portes, no de posar línies vermelles que està tan de moda. Senzillament ell ha extès la mà a un costat i a l'altre per intentar configurar un govern o una estabilitat per poder governar la propera legislatura. Jo crec que aquí també estem poc acostumats a tenir governs de pacte, i també estem poc acostumats a tenir governs que puguin governar en minoria. En els ajuntaments això ja passa, i a la Generalitat també va passar, sí, però parlo del govern de l'Estat.
Sí, sí.
En aquest cas, o es tenia majoria absoluta o es tenia una majoria incondicional, com Convergència Democràtica, bueno, Convergència i Unió aleshores va mostrar tant a governs del Partit Popular com del PSOE per poder governar amb total tranquil·litat. És una nova manera de fer. I després, aquesta sortida endavant de dir, home, nosaltres arribarem a un pacte, intentarem arribar a un pacte, i aquest pacte, a més, el sometrem a les bases, a la consulta de la militància. Jo crec que això són punts favorables i que la política dins mateix del Partit dels Socialistes o del PSOE doncs està canviant.
Breument.
Sí, sí, aquesta transformació ja va començar en el seu moment en les primàries i s'ha de seguir transformant, eh? No ens podem quedar només amb aquests titulars, sinó hem de seguir transformant el partit per adaptar-lo a la realitat, i que, a veure, amb un partit que porta quasi 140 anys d'història, que és el PSOE, i 40 anys d'història, el PSC, les noves formacions no ens poden donar lliçons de democràcia interna.
Eloi Rovira, de Convergència.
Bé, jo crec que com apuntava el Pere ara, era molt significatiu que en el Congrés doncs, no estan acostumats a fer pacte, no? Sempre ha hagut un govern dominant amb recolzaments puntuals per tirar endavant doncs, altres governs, però ara doncs, tenen una realitat molt diferent a la que no estan acostumats, també per això s'allarga tot aquest procés i caldrà veure doncs, com evoluciona. I el que està clar és que pels interessos de Convergència i de Junts pel Sí en aquest cas, cap de les dues vies que s'ha estat parlant doncs, és favorable. Jo crec que Pedro Sánchez també va deixar molt clar doncs, que no tenia cap intenció de facilitar les coses al Parlament de Catalunya per tirar endavant un referèndum o un procés. Ell va dir que la unitat d'Espanya era inqüestionable en aquest sentit i per tant doncs, nosaltres una opció o l'altra pels interessos actuals del govern de Junts pel Sí no ens ajuda. Evidentment, nosaltres hem de seguir treballant, tenim un objectiu, tenim un calendari i el que estigui a l'altre costat doncs, no ens ho posarà fàcil. I aleshores, evidentment, el que sí que ens interessa doncs, és que el govern que surti doncs, surti el menys fort possible, que hagi de pactar, que tingui molt diàleg intern, doncs, perquè si tampoc no tingui una postura molt, molt taxativa com ha tingut el Partit Popular en aquests 4 anys enfront al procés. Per tant, esperar a veure com evolucionen les converses del grup del PSOE pel Congrés i nosaltres doncs, seguirem fent feina fins que en toqui també poder tenir un interlocutor allà doncs, per poder mostrar les nostres inquietuds com a Parlament.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, sobretot desitjar-li molta sort al Pedro Sánchez. És veritat que, com deia el Pere, que ningú donava un duro i moltes vegades el Pedro Sánchez s'ha trobat que no donava un duro fins i tot dins del seu propi partit. No? Em sembla una mica que té una capacitat de supervivència bastant elevada o bastant desenvolupada. I bé, jo de veritat que li desitjo tota la sort perquè segurament el que volem és un govern estable a Espanya i potser el Pedro Sánchez sí que ho pot ser. No? Aquí li demanaria sobretot responsabilitat al Rajoy, no? Al Partit Popular. Si ells no han sabut o no han pogut ser capaços d'articular a priori, fins ara cap mena de possibilitat de govern estable, doncs com a mínim, com es diu en castellà, que no pongan palos en les ruedes, no? Que deixin fer i que estiguin a l'alçada de les circumstàncies. Des de Ciutadans, doncs, home, veiem factible arribar a algun tipus d'acord i sobretot a través del que ha dit el Pedro Sánchez, que en cap cas es qüestionaria la integritat d'Espanya, doncs això per a nosaltres és important. I potser no anem a una legislatura llarga i tradicional, però tampoc és això, no? Perquè el mandat de les urnes tampoc ha estat aquest i ens hem d'acostumar a fer una nova política. Jo crec que pot ser interessant, potser per obrir també un debat territorial, com a mínim parlar-ne, també per afrontar el que seria una nova llei electoral, pactes per l'educació, un pacte per l'educació en el qual intervinguin totes les forces, jo crec que això seria important i ho hauríem de deixar com a mínim per una generació, sobretot la lluita contra l'atur, i vaja, aquí crec que sí que hi haurà forces obstacles per part del que són Podemos, no? La seva visió econòmica, que crec jo que no va, que no crearà llocs de treball, que és prou fluixa o no es veu amb bons ulls a la resta d'Europa. Avui sortia a Cugat.cat que havia repuntat una mica l'atur al gener, no estem encara en el millor dels escenaris, encara no estem salvats, hem de seguir treballant i necessitem estabilitat. Llavors, aquí també, al igual que cridava la responsabilitat al PP, ho faria també a Podemos i tots els seus grups que el composen.
Esquerra Republicana més, Miri Ingla.
Bé, jo per desgràcia crec que estem molt lluny del que seria desitjable en matèria d'ocupabilitat i per tant les xifres de l'atur continuen sent encara molt esgarrifoses i a més tenim un problema important que és aquesta precarietat laboral que potser compta com a que l'atur ha disminuït, però si ens posem a analitzar la qualitat del treball, doncs ens posen els pèls de punta. Però bé, dit això, jo crec que el PP i Rajoy i el PP en general han tastat la seva pròpia medicina, i és que han estat governant amb majoria absoluta durant 4 anys i ho han fet, a més, conscients d'aquesta majoria absoluta, en el sentit de que no han estat capaços d'establir cap mena de complicitat amb cap força política. Evidentment no parlo de que establissin complicitats amb nosaltres, no? Però ara faig una anàlisi una mica objectiu i des de fora, no? Doncs no han estat capaços de teixir cap complicitat, i llavors quan arriba el moment de que necessites aquesta complicitat, doncs evidentment no en tens, i llavors has de fer el paper de la trista figura, que és el que ha fet Mariano Rajoy, amb aquell posat de pusilànime i de poca pena, de dir que jo sóc incapaç de... no em proposis a mi per investir-me, perquè jo sóc incapaç de parlar amb ningú i de tenir el suport de ningú, i això políticament és un drama, i a més denota doncs, aquesta poca habilitat, no?, de governar, malgrat fer-ho majoria absoluta, no? Això passa molt, els ha passat a moltes forces polítiques, en totes les institucions, quan es governa amb majoria absoluta, costa molt teixir aquestes complicitats i moltes vegades es perd la perspectiva. Llavors, en el moment en què necessites aquest suport, ni que sigui per la investidura, doncs no el trobes. Jo crec que, a més, una cosa és la investidura i l'altra cosa és la governabilitat. I, per tant, jo crec que el que s'està demanant ara és simplement, doncs, inclús és una sèrie de combinacions aritmètiques perquè alguns fins i tot s'abstinguin per tal de fer possible ni que sigui la investidura en la segona volta. Jo em ratifico amb el que ha dit abans a l'Eloi. Nosaltres, tenint en compte ja el que he dit sempre, i ahir es va ratificar amb el tema, doncs a nosaltres en aquest sentit no ens trobarà perquè tampoc no ens busca. Per tant, hi ha un cert infantilisme polític aquí, no?, de dir, és que amb els independentistes m'hi reuniré, però com que tampoc no els vull, doncs no serveix per res. Doncs escolti, ja està, potser també ens podríem estalviar el tràmit. En qualsevol cas, nosaltres hem estat molt clars i som molt clars cada dia demostrant al Parlament de Catalunya on volem arribar, i per tant, fins que no hi hagi un govern espanyol, un president del govern espanyol que entengui aquesta realitat, que és en aquests moments el que està passant al Parlament de Catalunya, doncs per part nostra doncs no tindrà ni el nostre suport, ni evidentment tampoc no li podem oferir res.
Roser Casamitjana, Iniciativa.
Sí, bé, jo penso que el que està fent o que li tocarà fer al Pedro Sánchez és fer de la necessitat virtut. Jo penso que els quatre fronts que ell ha anunciat són interessants i penso que són importants que els desenvolupi correctament. El que passa que quan ell diu que obrirà la mà, diríem, esquerra i a dreta, això que, dit així, doncs queda estupendo, jo no ho sé, perquè tant els de l'esquerra com els de la dreta sembla que li hagin dit doncs, que no volen saber res, o dit d'una altra manera, que els de l'esquerra no volen saber res amb els que ell posa a la dreta i els de la dreta no volen saber res amb el que es considera que posa a l'esquerra. Aleshores, no sé, vull dir, em sembla que és un punt de partida una mica conflictiu. I l'altra cosa és que jo no sé si els propis enemics els té dins del seu propi partit. És a dir, què passarà quan ell arribi, suposant que hi arribi, a un acord o amb la dreta o amb l'esquerra o amb tots dos o no ho sé, què li diran els del seu propi partit? Perquè m'ha semblat que la beligerància més forta venia justament dels seus amics. I jo crec que quan ell diu que no hi ha línies vermelles, jo crec que sí, que ell mateix posa una línia vermella. Quan ell diu que no parlarà amb els independentistes, està posant una línia vermella. O quan diu doncs, que no vol sentir parlar del referèndum, jo crec que això és una línia vermella, o almenys es pot interpretar així. Després diu que parlarà amb tothom i ja ho veurem, però jo crec que és, de fet, una línia vermella. Per tant, jo veig que és una situació molt complicada, i no sé, jo particularment no li sé veure la sortida, almenys per les dades que tenim de la premsa i de lo que es diu públicament. Jo no sé si hi ha més secrets, però em sembla que tal com ho tenim complicat.
S'ha incorporat també a la tertúlia Juan Ramon Brustenga, del Partit Popular. Estem valorant aquest encàrrec d'intentar formar govern que té Pedro Sánchez.
Hola, bon dia. Disculpeu el retras, que la conciliació laboral i familiar a vegades passa aquestes factures. Bé, després de la notícia d'ahir o de l'anunci d'ahir, que ja era com una mort anunciada, no? El Partit Popular havia estat havia permanecido silencioso, no? Durant aquests dies no havia mogut peça. El rei encarrega, com semblava obvi, el seu número 2 al Congrés, la formació d'un govern. Bé, la qüestió és que l'escenari segueix sent complicat. L'escenari era el que no s'ha mogut des del dia 20 de desembre i veiem complicat que el senyor Pedro Sánchez, amb les seves febleses dintre i fora del partit, aconsegueixi fer el que pretén, no? Sí que hi ha una declaració d'intencions molt interessant, sí, però bueno, és que de intenciones no se vive, no? Hechos son amores y no buenas razones. I la qüestió és que, i les qüestions és que el senyor Pedro Sánchez, des de que és secretari del Partit Socialista, doncs ha tingut unes idees brillants com suprimir el Ministeri de Defensa o coses d'aquestes tan, tan brillants que, sincerament em suposen greus dubtes sobre si aquesta persona serà capaç o no de dir el que, de fer el que diu. No és fàcil i jo em sembla que aquest senyor no sap ben bé on va.
Bé, se sé, havia anat un torn.
Sí, a mi se'm permeteu, perquè a més ahir vam tenir Consell de Federació de la comarca Rubí i va assistir precisament el Miquel Iceta i mentre estava fent la intervenció va sortir la notícia. Deixeu-me que us ho digui, va haver-hi un esclat d'alegria improvisat, ningú, tothom estava, i estava en aquest sentit i bueno, va haver-hi com una satisfacció de dir, doncs, ara ens posem a treballar, no? Ara ens arremanguem, ara començarem a trucar la gent, ara ens posarem a fer el que hem de fer, que és intentar arribar, no a un pacte de govern, sinó a intentar arribar a un acord programàtic. I quan parlem de dreta i esquerra, és obvi que no pots tancar només amb una banda, perquè llavors li estàs donant totes les facilitats a que tinguis només la governabilitat. Però és que ni a dreta ni a esquerra en tenim suficient. És a dir, hauríem de sumar els dos per intentar assolir aquesta majoria absoluta.
Perdó, però vosaltres què és la dreta?
Vosaltres,
Ciutadans. No, doncs llavors està Ciutadans. Molt mal enraonat perquè mai hem estat de dreta. Home, si t'has fixat en els mítings...
A veure, aquest no és el debat, però home, em sembla que la població...
Som de centre.
Em sembla... La terminologia home, utilitzada per Pedro Sánchez.
Em sembla que...
Sí, no, però vull dir, però és absolutament equivocada. Si comenceu home, així malament.
Sergio, bueno... A veure, ni tu ni jo, malauradament, governarem sí. Un pacte de govern, sí, o sigui, treballarem un pacte de govern, però home, és evident que els 40 diputats de Ciutadans han sortit directament de les files que són les que ha perdut el Partit Popular, però bueno, és igual. Independentment d'això, ja m'has tallat una mica el fil del que volia dir, bueno, l'anècdota és aquesta, no? I allà mateix se li va demanar al Miquel Iceta com a encàrrec que parlés amb el Pedro Sánchez i que mostrés la voluntat del PSC de tirar endavant aquest acord mirant sempre a l'esquerra, ja que parlem, mirant sempre a l'esquerra. I a més que se li transmetés el suport de les bases. I el Pedro Sánchez això ho sap. I precisament per això munta el tema de la consulta per consultar a les bases, perquè no es vol quedar només amb aquestes decisions que siguin del que s'ha anomenat barones, que són les, diguéssim, els caps territorials del Partit Socialista Obrero Espanyol. A partir d'aquí, quan tu saltes i democratitzes i poses a consulta a la militància aquest acord, jo crec que té tota la legitimitat. A més ha demostrat tenir molta paciència, no ha sortit fora de lloc. Jo crec que pinta bé, aquests quatre eixos pinten molt bé. I a més, quan el quart eix que parlàvem és de l'encaix de Catalunya. Ell va dir, el problema de Catalunya s'ha de resoldre, no el deixarem igual. Per nosaltres no és una línia vermella. O serà un encaix amb un nou model territorial o una nova manera de fer. Però s'ha d'afrontar. El que no pot ser és que el senyor Rajoy i el president del govern no parli amb el president de la Generalitat de Catalunya. Ni molt menys no vegi quina és la demanda que hi ha des de Catalunya, que em sembla que ja la té a través del PSC, també veu quina demanda és. Però tancar-se el diàleg no, amb res. Línies vermelles no. Ara, tothom té una concepció.
Ciutadans també ve a un torn.
Sí, només dir que, home, la terminologia és important, no?, la semàntica. Llavors, jo crec que s'ha de dir, nosaltres sempre hem dit que som un partit de centre, i vaja, jo crec que és important...
El PP va militar a les noves generacions del PP, o no?
A partir des de centre, d'acord? A partir des de centre, però vaja, vull dir... Sí, però vaja, ara estic parlant jo, sisplau, si em deixeu, les polítiques concretes, sí, si voleu parlem del programa. Si vols començar a parlar amb algú, doncs potser el primer que has de fer és respectar-lo i respectar, diguem-ne, els seus militants d'on venen, que a vegades venen del centre-esquerra, centre-dreta, però que són de dretes. I així ens hem definit.
Però jo no he sentit queixar-se al Rivera.
El sentirà. Si li fas la pregunta, respondrà. Jo, exactament el mateix que t'estic fent jo. Però vaja, vull dir, si vols començar a parlar amb algú, el primer que has de fer és, com a mínim, respectar-lo. Es pot dir que vols parlar amb l'esquerra i amb el centre, d'acord? Jo crec que això seria més idoni. I torno a repetir, us desitjo i desitjo a Pedro Sánchez la major de les sorts perquè al cap i a la fi el que importa és Espanya i Catalunya. No, nosaltres estem aquí no pas per la supervivència dels partits, sinó per el benestar dels ciutadans. I això és l'important. I després jo espero que, com deia abans, doncs, que el senyor Rajoy, que crec que no és tonto, gens tonto, ell el que està fent és una mica la seva partida de pòquer i potser està esperant que s'estavelli. I aquí el Partit Popular també hi hauria de col·laborar, hi hauria de fer autocrítica i hauria d'intentar sumar això. Jo crec que és important perquè les circumstàncies ho demanen i aquí s'ha de ser, es veurà si el Rajoy és realment un... té un sentit d'estat, que jo, per exemple, crec que encara que ha tingut moltes crítiques, i tu però saps, el Felipe González ha fet unes declaracions, i jo crec que el Felipe González té sentit d'estat, i el Rajoy també l'hauria de tenir, i hauríem d'intentar tots remar en la mateixa direcció.
Iniciativa?
Bé, jo volia, això que dèiem de la dreta i de l'esquerra, efectivament, potser és conflictiu, però jo voldria insistir que jo sempre que he sentit a l'Albert Rivera, la seva preferència era donar suport al PP. Em sembla que això està indicant alguna cosa, no sé si dir-li de dreta o com dir-li, però penso que s'ha de tenir present que ell, la seva preferència...
Sí, perquè tenia més vots al Partit Popular.
En qualsevol cas, és igual. Jo dic el que jo he sentit públicament que deia l'Albert Rivera. I després també voldria recordar que en una entrevista que vaig sentir ahir del Miquel Iceta a Catalunya Ràdio, quan la Mònica de Ribes li preguntava, però els seus militants i els seus votants, en qui preferirien que es fes el pacte, i ell va dir, però sense pensar-s'ho dos moments, en Podem. Ho va dir així de clar. És a dir, que jo interpreto que això volia dir que volia pactar amb les esquerres, tornant a dir el sentit de les esquerres i les dretes. Només volia aclarir això.
Esquerra havia anat un torn.
Jo, incidint una mica en això, ja que ha sortit a tema, a banda de que la seva preferència sigui, sempre ha estat donar suport al PP, i quan parlava de polítiques concretes, defensar el contracte únic, això és ser d'esquerres, ser de centre, això és ser de dretes. Això és plantejar pràcticament una reforma laboral de la reforma laboral que ens va portar el PP, que suposo que era més de dretes que cap altra.
Totalment.
Per tant, diguéssim que els fets es demostren amb fets, no? I vosaltres això no heu governat, però els vostres programes així ho deien, no? I anava a dir una altra cosa que ara se m'ha anat al cel.
No passa res, en el proper torn, si no. Sí, hi ha algun comentari més? Volen afegir alguna cosa al Partit Popular?
Bé, ha comentat el tema del sentit d'estat del Mariano Rajoy. El Mariano Rajoy, evidentment, no és tonto, no? Ell ja està, efectivament, jugant les seves cartes, que són les que té. Si tingués 175 diputats, tindria unes altres cartes, no? Però, clar, té 123, una de més està absent... estan buscant-lo. Aquestes són les cartes que té. Però el sentit d'estat no és contrari al sentit comú. I no té sentit que una persona que guanyi les eleccions hagi de donar el seu suport a un grup que l'únic que fa és perdre vots des de fa 3 eleccions. O sigui, aquests senyors l'únic que fan... No, si és veritat, però nosaltres sortim d'una majoria absoluta en la qual hem estat impulsant unes reformes gaire populars, No li agradarà a ningú haver de dir que no, o haver de retallar, o haver de... però algú ha de pagar la festa quan arriba la factura, no? Aquestes reformes que estem aplicant estan consolidant-se, o sigui, ara estan començant a donar fruits. Per suposat, són molt dolentes, com diu l'esquerra, són dolentíssimes, però la qüestió és que a Europa les veuen amb bons ulls, no? I els resultats estadístics també estan allà, no? Que hi ha desigualtat, és veritat que hi ha desigualtat, bueno, però ve d'una qüestió anterior, no? Que és, escolta, on estàvem abans? Si ara acabem amb aquestes reformes i damos un frenazo a aquest camí que estem emprenent, doncs què passarà? Doncs que els mercats financers ens tornaran, perdran la confiança en nosaltres. La comunitat política internacional també perdrà la confiança en nosaltres. I quan després vinguem a demanar-los una altra vegada el seu suport, la seva ajuda, pues entonces nos dirán aquello de arriero somos y por el camino nos encontraremos. Així que això de sentit d'estat està molt bé, però no és contrari al sentit comú.
Mireia Engla, Eloi Rovira i canviem de
tema. Sí, que abans m'he quedat a mitges. Avui tinc la sensació que és el refrenero espanyol, perquè has arribat aquí fa 5 minuts i has dit una sèrie de refrans. Jo admiro tant refrenero. Jo penso que... anava a dir... No, si no era per que fos en català, en castellà. Simplement dic que em fa gràcia. Ara diré el que volia dir abans, que no m'he recordat, però lligant amb la intervenció que acaba de fer el PP, no? Que estan satisfets perquè tenen el suport, el vistiplau i la condescendència a Europa dels mercats i de la senyora Merkel. Personalment, si em passés això a mi, seria conscient que tinc un problema i gros. I sobretot tenen un problema i gros els ciutadans del país, no? Perquè sabem el que agrada als mercats i sabem el que agrada a Merkel, i en qualsevol cas no té res a veure amb defensar els drets més fonamentals de la ciutadania. No? Jo abans el que m'he oblidat de dir, que volia comentar, i és que és curiós, ja em sembla bé, però, i que a més rectificar és de savis, no? Però és curiós perquè hi ha una condescendència en aquesta taula parlant de l'embolic que hi ha per aconseguir la investidura, per governar, per fer, no?, per ser el govern d'Espanya, quan ens hem estat aquí setmanes matxacant a una banda i a l'altra, bàsicament a uns, una banda i l'altra, però d'uns, explicant que no som capaços de posar-nos d'acord, que això és una vergonya, que el país està en mans de ningú, i ara resulta que quan això està passant a l'estat espanyol, perquè benvinguts al món real, perquè és veritat que l'hegemonia aquesta que han tingut el PP i el PSOE ja era hora que se n'és acabant, i per fi s'ha aconseguit, i me n'alegro pels ciutadans espanyols, doncs, ara resulta que aquí hi ha una condescendència i una capacitat de comprensió que admiro. No, més que res ho dic perquè, com que ha sigut una cosa darrere l'altra, si poséssim, tiréssim de meroteca o poséssim una tertúlia de fa un mes i comparéssim, la ciutadania estaria al·lucinant bastant.
Eloi Rovira i Pere Soler després.
D'acord, Mireia, la veritat és que m'has tret part del que no va dir perquè
és que és molt obvi.
Doncs durant uns quants mesos ens han dit a tots nosaltres per no tirar endavant amb el Parlament, i avui sembla que portem 40 dies i tota normalitat. Exacte. I els que queden per endavant i com si fos com si no passés res, no? Això d'entrada, però bueno, ja ho has dit tu i no ampliarem. Nosaltres evidentment tenim representació al Congrés i evidentment farem sentir la nostra veu, igual que el grup d'Esquerra, però l'atenció la tenim al Parlament de Catalunya i tenim el nostre objectiu. Benvingut sigui el discurs de Pedro Sánchez d'admetre que hi ha una problemàtica o que hi ha una situació diferent al Parlament de Catalunya. També s'ha de dir que la proposta que ell fa no té res a veure amb la realitat que ha manifestat el Parlament de Catalunya. Per tant, sí que és cert que ha fet un pas o s'obre i està d'acord en parlar-ne, però la proposta que fa el govern del PSOE no té res a veure. Bueno, va fer el discurs del federalisme al final i tal, quan això ja ha passat per Catalunya ja fa un temps enrere, s'ha mostrat el rebuig a aquesta proposta, s'ha mostrat el suport a una altra proposta més concreta de Junts pel Sí, i per tant, bueno, difícilment trobarem encaix.
Pere Soler?
Sí, a veure, no té res a veure amb el procés que hem viscut a Catalunya, amb el procés que estem vivint ara. No té res a veure, no amb quantitat de temps, sinó que senzillament a partir d'ahir és quan es posa el cronòmetre a negociar el Pedro Sánchez. Per primera vegada, encara no va agafar el telèfon i la gent se li queixava que no havia agafat el telèfon. Però és que ell fins ahir no va rebre l'encàrrec de fer govern. Per tant, tinguem una mica de paciència i no, potser no paciència. I potser si dintre d'un parell de setmanes...
Però que no ho tinc amb vosaltres,
i potser dintre, no, però
com a mínim ho acceptem,
però
això.
Vosaltres,
com a mínim
vosaltres, que ho vosaltres o sigui, a Catalunya no teníem un tempus, aquí no,
clar,
tenim tempus.
No, ja es veu que no tenim tempus.
Vam començar... Ahir.
Aquests 40 dies no compten.
No compten. Ah. I ho va dir, i la gent es posava nerviosa, ah, precisament perquè Pedro Sánchez no agafava el telèfon perquè no tenia l'encàrrec de fer govern. Després, quan parla del PP de algú ha de pagar la festa, anem al tanto, que no siguin les festes aquestes de les comunions o siguin les festes de la Rita Barberà, perquè vull dir, aquí hi ha coses. A veure, la política és això, la política és arribar a diàleg, és parlar, és arribar a agafar els punts d'encontre, sobretot per banda de l'esquerra. Hem parlat de Podemos, però també hi ha Izquierda Unida, que també s'ha posat d'acord, que també vol formar part d'aquest acord de governabilitat. Per tant, ho farem tot tal com es diu, amb llum i taquígrafs, i ho farem amb tota transparència, es parlarà i la gent tindrà l'oportunitat de dir la seva, no només els militants dels socialistes, sinó, molt em temo també, i ho celebro, que les persones que formen part de Podem, doncs també hi podran dir la seva. I ja que estem de refrany, doncs no es pot dir blat si no està al sac i ben lligat.
Ciutadans i PP, i canviarem de tema.
Sí, a dir-li a la Mireia que, evidentment, al parlar de la condescendència, jo hagués tingut la mateixa condescendència amb Junts pel Sí o amb el govern de Catalunya, i potser fins i tot molta més si haguéssim parlat de governar. Ara, si el que es volia era tirar endavant, o es vol tirar endavant una declaració unilateral d'independència o un mandat per trencar de forma unilateral amb la resta d'Espanya, de forma unilateral... No, és que és així, i a més és el que vosaltres heu dit, i saltant-se el que és la llei existent, doncs la condescendència exactament no és la mateixa. Ara mateix la situació a Catalunya és, jo crec que és força greu. Ahir se sabia doncs, que, per exemple, Barcelona, que és el motor de Catalunya, doncs, les llicències d'apertura de negocis, doncs, des de que ha entrat l'Ada Colau, ho sento, però és així, han baixat fins i tot, escolta'm, amb el Trias estava millor, el senyor Trias estava millor. Dins del rànquing de competitivitat de la Unió Europea, Catalunya ocupa... però mira, amb l'Ada Colau han baixat, no? Jo vull dir, les inversions s'han anat a algun altre lloc. Si hi ha inestabilitat i determinades polítiques, doncs els diners pugen i les inversions pugen, és així. Pot agradar o pot no agradar, però és així. I a nivell institucional, per exemple, Catalunya ocupa, dins de les 200 i pico regions europees, parlant ara de regions, doncs els 180 i pico, no? I a nivell de competitivitat són les 140 i pico, i això ho hem de millorar. Jo crec, sincerament, que Junts pel Sí doncs, no afavorirà això, i que quan el senyor Puigdemont diu que vol tirar por su derrotero, no? I ho diu al Financial Times, doncs hi ha gent potser del Financial Times que vol invertir a Catalunya i diu, doncs, escolta, me'n vaig a un altre lloc, tu que ho crec més segur. Pot agradar o pot no agradar, però és així.
Bé, i tanquem?
Sí, mira, això que deies de la condescendència, jo també volia fer un punt. Mira, és sensiblement diferent, no té res a veure. No té res a veure.
Junts pel Sí, diferència hi ha?
Perquè Junts pel Sí és molt senzill. Junts pel Sí, sí, és molt senzill. Mira. A veure. Junts pel Sí està venent que la majoria de catalans és independentista, que això de la independència és tan sols impossible perquè Madrid ens té segrestats, no? Bé, la realitat del 27S desmenteix aquesta falsetat. Això és així d'objectiu. O sigui, només anem als resultats electorals i veiem que una cosa que era tan clara, que és que els catalans volem la independència, escolta, que no ens posem d'acord. Que no ens posem d'acord si som la majoria absoluta. Doncs no podem, no podem posar-nos d'acord. Què passa a Madrid? A Madrid és una cosa diferent. Estem negociant un model de política. Ja. Escolti, una resposta... Nosaltres no estem venent que la majoria dels espanyols volem, no sé...
Però perdona, Mireia, sí, perquè tu que estàs parlant,
en cada cas dels posicionaments, ho dic per no tornar a repetir el debat, perquè, vaja, tinc la sensació a vegades que estem en un bucle i... Canvi de tema. Aquesta setmana hem conegut que la diputada Junts pel Sí, Muriel Casals, està ingressada a la UCI de l'Hospital Clínic de Barcelona. Casals va ser atropellada per un ciclista aquest dissabte a Barcelona quan travessava per un pas de Vianants. L'expresidenta d'Òmnium i presidenta de la Comissió sobre el Procés Constituent té un traumatisme craniocefàlic i una fractura a la pelvis. El seu estat és estable dins la gravetat. Aprofito que ha sortit aquesta notícia i que s'ha reobert el debat de la convivència entre bicicletes, vianants i restes de vehicles per preguntar-los com veuen aquesta relació a Sant Cugat, si consideren que s'hauria de millorar algun aspecte o si tal com està la qüestió està solucionada a la nostra ciutat. Comença Convergència.
Gràcies. Doncs bé, primer lamentar evidentment l'accident de la Muriel. La veritat és que sovint passen accidents d'aquests i és una llàstima doncs, que avui en dia encara ens haguem de lamentar situacions com aquesta. Jo crec que les administracions tenim una responsabilitat important a l'hora de fer les ciutats més accessibles i on hi hagi doncs, o facilitar la convivència entre els diferents doncs, agents, no? els vianants, els ciclistes, els conductors... I les conductores, tenim altres models europeus que poden servir de referència on aquesta convivència doncs, és més amable i han aconseguit trobar un equilibri entre l'ús dels diferents mètodes de transport, no? Ja sigui a peu, bicicleta o mecànic, sense generar aquests conflictes. Però també és cert que tenim una feina com a societat per tot el que fa a l'educació vial, al respecte a les normatives i trobar un encaix. Jo crec que aquí tots hem de sumar esforços i ens hem de trobar tots doncs perquè des de ben petitets doncs els nens i nenes i també els que són més grans doncs tinguem clar quines són les situacions en les que et pot circular la bicicleta, per on, en quines condicions, els vianants, els cotxes també han de respectar doncs el famós metro i mig a la carretera. Bueno, hi ha a l'entorn de la bicicleta hi ha un seguit de problemàtiques que hem de treballar-ho des de l'administració per fer doncs, la ciutat més accessible i des de tots els àmbits de la societat doncs, per conscienciar la convivència i el respecte entre uns i altres.
Ciutadans?
Sí, sobretot desitjar-li a la senyora Casals que es millori, no? A part d'això, doncs, jo crec que hem de treballar en diversos aspectes. Un d'ells és, com deia l'Eloi, aquí estic gairebé d'acord totalment amb ell, és el del civisme, treballar encara en el civisme, treballar, potser no agrada de vegades, però de vegades doncs les sancions també és important. Jo crec que de vegades es fa, tenim una mica, no és que vulgui dir que hem de tenir madura, però hem de ser una mica més curosos amb el tema de les sancions, i si s'ha de sancionar, doncs escolta, hi ha gent que de vegades, per desgràcia, només entén aquest llenguatge. Seguir treballant en el tema de les infraestructures, carrils bici, etc., i després explorar altres tipus de possibilitats. Jo crec que aquí hauríem de comptar, i que a Sant Quatre tenim, per exemple, la Unió Ciclista, i haurien de ser capaços de parlar amb ells. Per exemple, hi ha policius que tenen matrícules, que tenen les bicicletes, porten una matrícula i porten amb la matrícula després també va algun tipus d'assegurança, i potser haurien d'explorar aquestes vies, que de vegades no...
Formen part de tota la mobilitat.
Sí, no, vull dir, espero que al final de tot això surti alguna cosa doncs, que sigui visible.
Esquerra Republicana més?
Sí, bé, jo crec que hauríem de fugir de... Que no dic que ho hagueu dit, però vull dir que hauríem de fugir d'allò de que les bicicletes són un perill, i que a vegades acostumem a generalitzar molt quan passen coses d'aquestes. Que, de fet, d'accidents n'hi ha molts. Però,
sí,
clar,
sí, n'hem informat, Sant Cugat, que hi ha hagut lesions greus.
Que passa que en aquest cas, perquè la Muriel Casals és una persona que és coneguda, i llavors diguéssim que s'ha comunicat a tots els mitjans i s'ha dit a tothom, i potser llavors és quan ens porta a parlar-ne més, i bueno, i hem d'aprofitar l'oportunitat i la desgràcia en aquest sentit per intentar evitar que això passi. De fet, els ciclistes, per això, jo crec que són un col·lectiu vulnerable, perquè és veritat que, sobretot a les carreteres, hi ha moltíssims accidents i fins i tot morts de ciclistes, perquè hi ha conductors que tampoc... Que a vegades, realment, quan vas per la carretera, sobretot si no són carreteres molt amples, ostres, en aquell moment pateixes com a conductor, perquè dius, clar, has de tenir la paciència d'anar al darrere i no avançar fins que no puguis bé, i a vegades, doncs, això és complicat, no? I és veritat que, com que són molt vulnerables, perquè, clar, no van protegits, perquè una bicicleta es tomba amb un no-re, doncs, evidentment, és complicat. Llavors, jo també crec que hauríem d'apostar per fer més pedagogia en aquest sentit, a les carreteres i també a les ciutats, no? Jo no sé com va anar exactament l'accident de la Muriel, perquè tampoc no sabem si potser era ella que anava pel carril de la bici. A vegades, a mi mateixa em passa que vaig caminant i no me n'adono i soc al carril bici, no? I estàs allà al carril bici i vas allà tan tranquil, i home, aquí carril és per les bicis. Per tant, diguéssim que això és un problema que tenim de base, que ens hauríem d'esforçar tots plegats, però aplicar mesures concretes, potser també fer alguna campanya a nivell d'escoles, a nivell d'instituts, i després també campanyes de conscienciació, que costa, perquè aquestes campanyes no sempre donen els fruits que voldríem, però potser més que mano dura, a mi m'agradaria més enfocar-ho des de l'altre punt de vista, perquè al final el que intentarem evitar és que hi hagin accidents, i no, per tant, no es tracta de, un cop hi ha sigut l'accident, prendre mesures, sinó que el que hem de fer és prevenció total.
Iniciativa?
A veure, jo crec que de cara a les mesures que es poden prendre, crec que és molt diferent el que passa a les carreteres, que efectivament això és...
Sí, jo volia referir més al nucli urbà,
Exacte, sí, jo penso que estem parlant concretament, ara ha sortit l'accident va tenir lloc en un nucli urbà, si ho tinc ben entès, potser no està ben documentat, era amb un pas de peatons, és a dir, que en aquest cas sí que sembla clar que la bicicleta, la que fos, doncs va ser ella que va fer la infracció. Això no vol dir que sempre siguin les bicis qui fan la infracció, efectivament. Moltes vegades els propis peatons envaïm el carril bici, i per tant, el que sí que és veritat, que jo crec que les bicicletes en si mateixes, i ara m'estic referint concretament a les ciutats, tenen poca regulació, i moltes vegades les veiem que actuen com si fossin un peatón, per tant, atreveixen un pas de peatón normal i tu t'has de parar si vas amb cotxe, etc. O per la vorera, i moltes vegades actuen com si fos un vehicle de tracció. Per tant, aquesta dualitat jo crec que s'hauria de regular, no sé com, sóc incapaç de dir-ho en aquests moments, però crec que s'hauria de regular i saber si és una cosa o és una altra. I per tant, l'altra cosa és que jo crec que la major part de ciutats, probablement per la seva pròpia estructura, si mirem Sant Cugat, doncs tenim molts carrers estrets en els quals és difícil fer-hi un carril bici pròpiament dit, doncs jo crec que disposen de pocs carrils bicis i disposen de poc lloc, diríem, per circular elles amb tranquil·litat. I per tant, obligar-les a segons què, quan no pots oferir-los el que teòricament haurien de tenir, també és complicat. Per tant, no sé, jo espero que de la taula de mobilitat que està ja, que està a punt de convocar-se, o es convoca avui mateix, doncs en surti alguna cosa que no diré que puguem arreglar el problema, perquè em sembla que és difícil arreglar-ho, i sobretot en el nucli urbà, concretament de Sant Cugat, però com a mínim posar-hi allò que es diu una mica d'ordre.
PSC?
Sí, sortia una estadística l'altre dia que a Barcelona cada dia hi ha entre un i dos accidents on hi ha implicats bicicletes. Això no vol dir que les provoquin elles, sinó que, per tant, és un vehicle molt, molt, molt freqüent. La bicicleta és un vehicle. Llavors aquí hi ha, i no és que no estigui regulat, sinó que els que utilitzen aquest vehicle no tenen l'interès de saber quines són les normatives les normes de circulació que haurien de seguir amb les...
Alguns, sí.
També. Alguns, però no, generalitzar. Però bueno.
Jo crec que de tot, com a tota la vida.
Deixa'm acabar, si us plau. És que a més vull fer una pregunta...
Anava a llançar una idea que potser seria bo instar els fabricants de bicicletes que quan venen una bicicleta donguin també quina és la normativa i com es regula, com s'ha d'anar per via urbana i com s'ha d'anar per via interurbana. Nosaltres també estem en contra de fer una doble xarxa viària, una per bicicletes i una per vehicles, perquè si és un vehicle han d'anar per on han d'anar. Altra cosa és que hi hagin indrets on hi hagin carrils bicis. Però clar, aquí a Sant Cugat ens trobem amb la paradoxa que tenim zona on no hi ha carril bici, zona on hi ha carril bici, després tenim una zona que passa en molts nuclis urbans de les grans ciutats, que és zona vianitzada. I després tenim una altra zona que és zona preferencial, no? Com a la zona de l'estació, allò que es va inventar l'Ole Torson en el seu moment, no? A prioritat invertida, que en dèiem. Aleshores, tot això és un batibull. Llavors, la gent ha de saber que per la zona viaratitzada no es pot utilitzar la bicicleta en determinades hores. O si l'utilitza, l'utilitza amb molta cura. Això, número 1. Número 2, els viarans, i nosaltres ho deia la...
Mireia.
Ho deia la Mireia, perdona. Moltes vegades, tu creues un carrer, per exemple, a la Rambla del Celler, quan creues, hi ha un moment que travesses també pel carril bici. I tens la dinàmica d'anar recte, però no mires a dreta i a esquerra si et passa una bicicleta. Doncs ens hem d'anar acostumant també a conviure amb aquest vehicle. Però també hem de dir que les persones que van en bicicleta doncs també han de tenir cura. I aquí a Sant Cugat es va aprovar institucionalment una moció que entre les quals hi havia la creació d'uns agents cívics que ja existeixen permanentment en d'altres ciutats, com a Rubí mateix, doncs que també tenen responsabilitat d'informar a les bicicletes. I jo crec que amb la figura dels agents cívics també ens podrien ajudar. Sobretot en aquestes hores puntes que els vehicles les bicicletes van amunt i avall per les zones vianalitzades i la policia local tampoc no és que hagi d'estar perseguint els ciclistes.
Partit Popular, i tancarem?
Sí.
Provis una mica més el micro, si us fa, si no el
sentirem. Sí. Nosaltres... Bueno, jo el que veig és evident que l'educació vial és un problema purament pedagògic, no? La gent pues, no té cultura de respectar les normes, no la gent, parlo en general, la gent, si hi ha accidents vials, és precisament per això, no? Perquè la gent, no passa res, i aparca un doble fila. De fet, he arribat tard precisament per això, perquè el senyor de darrere, quan he deixat els nens, el senyor de darrere perquè era en doble fila i no he pogut arribar. El Partit Popular és l'únic que s'ha oposat, que va oposar al ple al pla de municipal d'urbanisme, no? Perquè el veiem incomplet, el veiem irrealitzable, és evident, no? Amb el retras que portem en l'aplicació. No. El tema és que, clar, el pla de mobilitat també incluïa el tema de la bici. I nosaltres no veiem clar el tema de la bici en aquest pla, com estava dibuixat, no? Nosaltres promovíem una reordenació legislativa, no? O normativa sobre la bicicleta, que el pla pues, no contemplava, i per això era només això.
Tenia preguntes per fer sobre aquesta qüestió, però gairebé són les 10. Què em vol dir, senyor Sergio Blázquez? Sí. Que sempre em va aixecant el braç aquí per dir-me...
Sí, no,
però
sí.
Molt breument, perquè si no li hauré de donar permís a tothom, eh?
En 20 segons.
TV3, el no, que costa, la Mireia Ingla.
No, una anècdota. No, és que ara no em deixes parlar, Josep, si no...
Vinga.
No, a Valdoreig, fa 15 dies, una picabaralla, un conductor que encara no sabia que... quan circulen diverses bicicletes i això es considera un vehicle, no? I estava allà. Vull dir, encara falta molta pedagogia.
No, és que una bicicleta en el codi de circulació és un vehicle. Sí, no, i va per la carretera però sense matrícula ni assegurança.
Sí, però es va canviar la normativa i si ara van en grup, encara que faci una mica de nosa, doncs has de tenir paciència i esperar-te per avançar-los. Només això.
Ho deixarem aquí, no? Serà un tema que podrem tractar.
Digui'm. Molt breu. L'Ajuntament de Sant Cugat, a través de la policia local, ja fa cursos d'educació viària a les escoles de primària.
Sí,
vull dir que potser s'hauria d'incidir més.
Sí, no, sí. Són els adults. Són els adults.
Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per la setmana que ve. Que vagi bé. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia. You just gotta let them and the stuff just waiting for when you're ready. What happened? The colors of the rainbow so pretty in the sky are so on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do?
El gall del monestir.